L'entrevista.
Sí. Què tal? Això és l'entrevista. José Luis Gallego, primera divisió a la taula. No,
Champions.
Primera divisió no.
Champions.
Champions. Champions.
Champions. Champions. Champions.
Avui, aquest any se'n parla molt de la
molt,
Champions.
Molt.
Vinga, va.
Estem amb el...
Saps qui és que tenim al davant?
Segurament una de les persones més formades, jo n'he parlat, i a més a més sense demanar-li permís, en la qual cosa li demano perdó, perquè moltes vegades el cito als seus estudis, als seus informes. El Xavi Querol és una de les grans eminències que tenim al país, no? I tant de bo tinguéssim més ments amb aquesta vocació, no només d'investigació, sinó de divulgació, que aquesta és la part que de vegades... no queda compensada amb els investigadors.
Ja ho crec. Ell és químic, ho dic bé. Ai, no.
Soc geòleg.
Ah, geòleg.
Geoquímic.
Geoquímic. D'acord, ho he partit. D'acord.
Molt bé.
Nascut a Morella, a l'Alt Maestrat. Això, no, els ports.
Els ports,
els ports, l'Alt Maestrat al costat, sí. Els ports. Ui, estic començant malament, Xavi.
Vas bé. Sempre serà això, és aproximar-se al convidat.
Investigador del CSIC.
Molt bé.
El Xavier Querol és d'aquelles persones convençudes que necessitem virar ràpidament amb el funcionament de la mobilitat a les urbs i en general al planeta.
Mhm. Totalment convençut, sobretot per la qualitat de l'aire, també per el clima, però la qualitat de l'aire és absolutament necessari. Venim de George Pompidou, que deia tenim que adaptar la ciutat al cotxe, això era una frase, i en aquella època era així, si no passava la General per la plaça de l'Ajuntament d'un poble, aquell poble no era interessant. I ara pues, tenim les ciutats nòrdiques, canadenques, australianes, que ja estan a un nivell de desenvolupament econòmic, que no volen una ciutat per tirar endavant l'economia, sinó una ciutat que, a més de tirar endavant l'economia, sigui agradable de viure i saludable.
És a dir, que en el teu model de, en aquest model de ciutat que dibuixem ara, carrers, perquè tothom ens entén com el carrer Aragó, com el carrer Balmes, no hi serien.
No. Això...
autovies a dins de la ciutat.
Exactament, això és el que crea el problema, no? Però, a més, en els nostres casos, pues, Barcelona, Milà, Turí, Nàpols, ciutats en del creixement del 1820-1830, aquestes ciutats les van fer igual totes, no? Quadriculades, en un empaquetament cúbic, els que hem estudiat cristal·lografia és la manera de posar més àtoms dintre d'un cristall. I llavors és el que tenim aquí. I llavors tens cotxes per un cantó, cotxes per l'altre, són blocs de 80 metres que es fan com els nostres de l'Eixample, Milà, Turí... I llavors hem deixat passar cotxes per tots els cantons i llavors és un problema, a més de les autopistes, és que les autopistes no estan soles, perquè Aragó és una autopista, però és que València és una altra.
Exacte.
I Mallorca és una altra, i Aribau és una altra. Balmes és una altra. I llavors... pues, inclús ciutats com Madrid, que també té problemes de qualitat de l'aire, però tu mires entre el Passeu de la Castellana, Serrano i Velázquez, per exemple, n'hi ha dos carrers que són com Enrique Granados.
Exacte, sí, sí. Jorge Juan.
Sí. I llavors, no, sempre és així.
Sí, sí.
I llavors tu quan vas a Madrid tens la sensació que n'hi ha més congestió, i n'hi ha, perquè obliguen als cotxes anar per un...
I espera que el nou model que tenen al cap, si els hi deixen dur a terme... Yeah. Aquesta és la pregunta, no? Per què costa tantíssim avantposar el vianant al conductor?
Bueno, jo crec que és una qüestió de cultura. De cultura. Jo crec que les societats en desenvolupament...
d'herència de les últimes dècades.
Exactament. Les societats en desenvolupament, el cotxe és la senyal més important d'aparença...
D'ostentació,
més que la casa. O sigui, jo que sóc de poble, jo he vist de petit com els grangers que feien diners en el porc, en el porcí, en la seva època, tot el món és... El primer que feia abans d'arreglar-se la casa és comprar-se el Mercedes. I llavors anem a les societats australianes, canadenques, sobretot les escandinaves, i allà pues, tu et veus... a un alt executiu que va en bicicleta perquè sap que no té temps per fer esport a la millor I anar amb bici li redueix el risc cardiovascular i millora la seva qualitat de vida. No? I ara vinc de Xina, m'he quedat, però he estat 15 dies allà i m'he voltat moltíssimes ciutats, i és que el Porsche Cayenne és un cotxe
sí,
normal.
Senyor. Sí, senyor. Sí,
i llavors
senyor.
Aquestes societats que estan pujant així, pues ho tenim. I nosaltres encara tenim aquest concepte, però no fa falta més que provar una ciutat sense cotxes, els cotxes són necessaris, no? Però en menys cotxes, perquè la gent digui, ostres, això és una altra història, això està molt millor. I llavors accepta. I ara vinc de València, i a València hi ha un concejal que és Giuseppe Grezzi, que ha peatonalitzat un munt de carrers.
Ha estat a Pontevedra?
També, sí.
Ah, Pontevedra sí, és...
Però són ciutats més amenoses, m'entens? Jo, el meu poble, que era l'alcalde Ximo Puig, pues el meu poble va posar una pilona i et llegeix la matrícula i no pots entrar en cotxe si no eres resident i tens pàrquing. Et parlo de fa 15 anys.
M'imagina't.
Les ciutats petites són...
Més fàcils de modelar.
Fàcils, Vitoria. Vitoria ha sigut la ciutat verda.
Per excel·lència.
Després d'Estocolm. La Green City va ser la primera Estocolm, la segona va ser Vitoria. I molt bé, perquè no solament ho sentien els residus abans, que és un tema brutal. Reciclem el 29% i Europa el 66%.
35% a Catalunya.
A Catalunya el 35%, a l'estat espanyol el 29%. Però a Alemanya i Holanda el 66%.
Sí.
I és que és en tot. I aquestes ciutats... pues no solament tenen els vehicles, sinó...
Frase d'un president d'associació de veïns relativament proper a Catalunya Ràdio, davant de l'augment dels carrils bici als carrers d'aquesta zona, que crec que han pacificat molt el trànsit, la possibilitat que el vianant, etcètera. Vull dir, és una evidència notable. Deia... queixant-se en els responsables municipals. Escolteu, el que heu de fer no és posar tants carrils bici ni facilitar tant, perquè, clar, els que anem amb cotxe o tenim cotxe tenim problemes, tot i viure-hi, aquí, sinó que el que heu de fer és millorar el transport públic, perquè la gent que va amb bicicleta no pot pagar els cotxes i amb el transport públic així poden anar. Un concepte interessant, que és el que deies, que la societat nòrdica, l'alt executiu, acaba sent
el més
pràctic, no?
De l'efecte de la congestió del trànsit és quan parlem ja de salut. És a dir, perquè estem parlant de medi ambient i hi ha molta gent que penja, perquè diu, mira, saps què? Que a mi el medi ambient no m'interessa, per la qual cosa aquesta conversa no m'interessa. Però quan parlem de salut, d'asma infantil, aquí ja estem...
Però aquí jo crec que hi ha un error cultural, també, de cultura, al nostre país és confondre pensar que el medi ambient és una cosa d'ecologistes. Val? La salut humana és part del medi ambient. I nosaltres hem de racionalitzar el medi ambient. Nosaltres no podem dir, és que això és dels partits que són més de...
d'esquerres.
D'esquerres, no? No, o sigui, ara, si guanya un partit de dretes o de centre o de l'extrema X i no hi treu mesures de les que s'han posat, la multa que li cau d'Europa serà increïble.
Això és Macron. Macron ha venut el verd per complir amb la llei.
No, però és que el senyor Juncker no és precisament de molta esquerra, no? I en canvi, ho tenen clar. No confonguem el medi ambient en l'ecologisme. És una qüestió, com has dit tu, de salut pública a la ciutat.
Xavier, anem ara que el José Luis introduïa oportunament el tema de la salut. Els gasos, Barcelona, 1 de gener del 2020. Molts dels vehicles, adeu-siau, en dies laborables, en uns determinats moments, però ja entrarem en prohibició contínua d'uns determinats vehicles. Per tant, serà un canvi important. Mesures que començaran a ser efectives, per tant, que notarem poquet a poquet una petita millora de la qualitat de l'aire?
Anem a veure. Aquesta mesura d'eliminar, no deixar la circulació als cotxes que no tenen etiqueta de l'ADG, de l'ADGT en aquest cas, això ho coneixem per zona de baixa emissió. Val? Vol dir això. I la zona de baixa emissió aquí hi ha una mica de lío, no? Perquè jo crec que no s'ha explicat bé a la gent. Afecta, pues, a la millor, jo que sé, a un 14%, a un 20% de vehicles. Al principi, inclús al 2020, a la millor ja és un 10 o un 7, no ho sé. Però no podem dir adeu-siau a aquests cotxes. No, nosaltres tenim 14, suposem que sigui un 14% que està afectat. Llavors, si jo tinc un euro 3 dies el que està afectat, jo tinc tres opcions. Em deixo el cotxe i em faig del transport públic per tota la vida, porto el cotxe al desguàs i amb 2.000 euros més em compro un euro 4 o un euro 5 que pot circular i que en òxids de nitrogen contamina igual que un euro 3, o bé em compro un altre cotxe, un cotxe benzina o un cotxe elèctric, per exemple, no? Llavors no sabem què passarà.
Però tu assessores en els dirigents.
Sí, però nosaltres vam preguntar...
Fan cas als dirigents?
No molt.
És inquietant.
No en fan molt de cas al principi de...
Home, ara actualment molt més que fa un temps.
Sí, no, però no, ara el que s'entén és que el problema és real. El problema ara la gent però... se'l creu, no? Perquè jo he sentit, això no ho digueu perquè espantareu el turisme. Si dieu que Barcelona està contaminada, espantareu el turisme, no? Bueno, espantarem el turisme, però matxacarem la salut de la gent dels que vivim aquí, no? Això sentia abans. Ara, tot el món, jo crec que tot el món entén que s'ha de millorar la qualitat de l'aire, però tocar el cotxe...
És...
Tocar el cotxe, això és com... Aquí hi ha una por increïble. I a Madrid la senyora Carmena pues, va dir, bueno, pues, avui prohibim els vehicles en matrícula Senars. I els tècnics li van dir, no prohibeixis ara per la tarda, que demà fotràs un lío de cuidado. I ella va dir, ho faig, ho va fer. I el dia següent va haver un caos absolut. Però el dia següent la gent ja ho acceptava. I llavors diuen, oh, aquí hi ha un caos terrible i tal. I després, quan la gent has començat a veure que
no n'hi ha,
no ha per tant, i que a més és, la ciutat es fa una mica més agradable, i ara ja han començat que la Gran Via, que si la al final ja la peatonalitzaran, però han fet unes proves...
Clar, pues, imagina't la Gran Via de vianants a Madrid. Clar, però és tot un passeig guapo.
Això retroalimenta. El veure de que la ciutat millora dona més,
clar,
més ganes de fer-ho. València, imagina't, amb l'alcaldessa que tenia, que no creia per res, pues han començat a fer carrils bici, a peatonalitzar, i la gent sempre hi ha detractors, evidentment, no?
Clar.
Però la gent està contentíssima.
Podríem dir que Barcelona s'ha quedat una miqueta enrere?
Sí.
Sí.
Bastant.
Bastant miqueta, enrere.
No, bastant.
Dius bastant.
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 Sí. O sigui, la mesura del 2020...
Xavier Carol, ja veieu que parla de manera clara. Sí, és un científic i bé, té les coses molt clares.
Del 2020, la mesura aquesta de l'1 de gener del 2020... a les 50 ciutats alemanes més grans, incluïdes les de l'est, aquesta mesura ja s'aplica des de l'1 de gener del 2010. O sigui, anem 10 anys de retard. Però, i a Madrid ja s'aplica ara. La diferència és que a Madrid són 420 hectàrees, 420 hectàrees és Ciutat Vella. I solament prohibint els cotxes a Ciutat Vella no resolvem el problema, no? Però bé, i has començat, ara el que has de fer és gran, no? I per tant, jo sóc optimista en el sentit de que bé, de que el 2020 començarem a fer coses, però reduir cotxes, el que és necessari...
Peatges de congestió.
Peatges entre una de les mesures, molt important. La concepció del transport públic metropolità, perquè el problema és metropolità. No és la major...
Dues terceres parts del trànsit que circula per Barcelona ve de fora, i per tant el problema és clarament metropolità.
Exactament, però també pensem, perquè a València, per exemple, ha reaccionat la gent de Paterna i dels voltants perquè es senten amenaçats. Quan dic metropolità, també és gent de Barcelona que se'n va a treballar fora.
Clar,
de Barcelona.
Clar.
Això també és metropolità.
Clar.
Vale? Llavors, si no tenim diners per fer metros ni
línies d'autobusos o tramvies,
autobusos ben posats i pàrquing dissuasius. El que han fet a Berlín, pues són pàrquings dissuasius al voltant, I d'allí deixes el cotxe i entres.
Em xivaven, no diré qui, etc, etc, que hi ha un importantíssim pàrquing infrautilitzat que està a l'entrada per la Gran Via en un gran centre comercial al costat de la Fira que té milers de places i que es volia fer un acord perquè fos un gran pàrquing dissuasiu de la zona...
Com el de la zona del Fòrum.
Això mateix. Doncs bé, es veu que per una sèrie de petits serrells realment absurds pel que fa a costos, a un acord, etcètera, etcètera, de moment això ha quedat amb no res. Trobo que, ostres, plantejar-se construir segons quin carril bus va o segons què, que té un cost elevadíssim, amb un pàrquing dissuasiu d'aquesta mena, que després per una Gran Via que és plana amb unes bicicletes pots entrar amb una facilitat a Barcelona terrible, terriblement favorable.
Així és com estan fent les altres
ciutats. Xavi, poses molta atenció a la planificació urbana, però no t'he sentit parlar del cotxe, és a dir, del vehicle. Donat que estem obligats, sembla, a conviure, sí o sí, com valores els esforços que està fent la indústria cap a això, a l'híbrid, a l'elèctric, com ho valores?
Vale, anem a veure, en aquest moment el país del món que té més cotxe elèctric és Noruega, que a l'any 2018 va vendre el 48% dels cotxes eren elèctrics. Els que va vendre el 48% i tenen un 11% del parc, que és molt, eh? No sé, recordo si era un 8% o un 11%, però és molt això. Val? Nosaltres aquí devem tenir un 0,6, una cosa
així. I si no recordo malament la xifra que dones, del 47, cal sumar-li un 20% de cotxes que han venut endollables, híbrids endollables.
Aquest no són així exactament les xifres. És gairebé la meitat dels cotxes elèctrics.
Ah, d'acord.
Ells consideren l'híbrid endollable com elèctric.
Ah, d'acord.
I ells diuen que és el que hi ha que potenciar. Val? Per què? Perquè nosaltres estem, la gent, i perdona, Francesc, que té un cotxe elèctric és d'un poder adquisitiu alt. Jo sé que el tu tens.
No, absolutament d'acord.
És d'un poder adquisitiu alt.
Això...
Jo tinc un híbrid.
Sí. El José Luis Gallego sempre ho diu. Sí. Diu, escolta'm...
S'ha de socialitzar el cotxe elèctric. El dia que tinguem un Ford Fiesta, un Opel Corsa...
Atenció, 2021, Seat ha anunciat un cotxe elèctric de menys de 20.000 euros.
Sí, però tu saps quantes marques de cotxe elèctric hi ha a Xina? No. 22.
Has estat 15 dies a la Xina i n'hi ha 22.
I la mitjana són 18.000 euros. I el preu d'un cotxe és més car a Xina que aquí.
Per tant, val? Per 15.000 euros compres un cotxe elèctric allà.
Jo crec que el lobby europeu no està deixant desenvolupar el cotxe elèctric exterior. Jo crec que
també ets una màquina de fer titulars.
Jo crec que està bé protegir el nostre mercat. Jo, em sembla molt bé perquè ens dona molta feina. Em pregunteu de per què no creix el cotxe elèctric. Pues si allà hi ha el té moltíssima gent.
Aquest és un concepte que m'agradaria enfatitzar. Quan es parla quan es crea el Ministeri de Transició Ecològica, el Ministeri de Transició Ecològica amb la Teresa Rivera, el primer que fa la ministra al prendre càrrec ho dic perquè jo era allà, va ser que aquesta transició no només seria ecològica, sinó que seria justa. Aquí ningú vol tallar el cap a ningú. Aquí ningú vol tancar res. Aquí del que es tracta és de racionalitzar i de convidar a la reflexió a tothom que està convidat a participar. És per això que la teva opinió és interessant, perquè veig que en molts àmbits sí que s'està desenvolupant. Només cal veure que ha fet Iberdrola, només cal veure que ha fet una gran gasística que fins i tot ha canviat el nom. És a dir, però en el sector automobilístic hi ha cosetes, però els alemanys mai deixaran el pastís del motor
I jo crec que en un futur tindrà que ser com el char energètic, que tenim una mica de tot.
Molt bé.
Jo crec que al final tindrà que ser. Però tindrem dièsels, que existiran també, però en l'SCR, en el catalitzador, per no contaminar òxid de nitrogen i el filtre de partícules.
D'acord.
Si haguessin fet això els fabricants com van fent els filtres de partícules, ja no estaríem parlant ni de tants de problema d'òxid de nitrogen ni de la supervivència del dièsel, no? Però el que tornàvem, l'elèctric, en les condicions actuals, una família en un poder adquisitiu elevat i un altre cotxe a la millor per al cap de setmana si te'n vols anar al Pirineu, no? Clar, això no
és... Jo el vaig llogar l'altre dia, el cotxe al Pirineu, per arribar-hi, 45 euros, 11 dies.
Vale, molt bé.
Imagina't.
Però el cotxe, el híbrid endollable, en un cotxe la família fa.
Ja ho crec.
Ja fa. I llavors vas en elèctric a la feina, si no tens més obligació que tingues. Però tornem-hi. El cotxe elèctric no resol el problema. El problema és... més transport, més gent en transport públic i després molta més energia renovable, perquè si al final convertirem tots els cotxes que tenim ara en elèctrics, les quatre centrals tèrmiques que hi ha al voltant de Barcelona tirarien òxid de nitrogen i l'ozó de Vic estaria igual. Per tant, cotxe elèctric amb energia renovable, híbrids, benzines nets, dièsel nets, però fent-lo servir pues, quan te'n tingues que anar al poble o al Pirineu...
I a dins de la ciutat...
I a dins de la ciutat, transport públic.
Evidentment, evidentment. Un home de titulars. Escolta'm, ho ha deixat molt clar. Barcelona s'està quedant enrere clarament. Uh-huh. El Xavier Carol ve de la Xina 15 dies. Ha estat a València, coneix Madrid perfectament, coneix Pontevedra, coneix Vitòria, coneix...
És sorprenent el que està passant a Barcelona. Tots esperaven molt més.
Bueno, jo parlo de les mesures que estan implementades, eh?
Sí.
El 2020...
Hi ha hagut una d'excessió de...
Segon titular, i això fa referència no pas a l'administració barcelonina, sinó a Generalitat, àrea metropolitana, etc. 1 de gener 2020, resulta que 1 de gener del 2010, 50 ciutats alemanyes ja tenien aquesta mesura. Uh-huh. Segon titular. Tercer...
El cotxe elèctric no és la solució.
Això mateix.
És necessari, però no resoldrà el problema.
Clar, evidentment. És a dir, que al final... Xavier, em penso que hauràs de tornar.
Bueno, jo saps
sí,
que
serà un plaer, perquè un dia hem de parlar d'ecodriving, de la manera de dur el cotxe, si això també és important o no.
Molt bé, molt bé.
Perfecte. Xavier Carol, aquesta persona que ja ho veieu, parla clar i català i que no té pèls a la llengua senzillament, perquè és un científic que té les coses molt clares i en definitiva...
Sí, sí. 2 més 2 són 4, no són 3,8 ni 4,1.
Això mateix. Moltes gràcies
a tots. Moltes gràcies
a vosaltres. Adéu-siau.
El concurs.
Els motors, aquesta és la pregunta més moderns, els Euro 5, són encara perjudicials per la salut? El premi és un lot gourmet d'estiu amb un pot de mel de quart de quilo, 3 pots de mel amb gingebre, pell de taronja, etc. Estoig premium de mels monoflorals, un pot de gradols de mel de taronger, 2 barres de torró i tot això de mels alemany. De la setmana passada, Meteo Ambient i Meteo Terra i Meteo Taula, tots tres eren conjunts.